Tot costa.
A part d'intentar no congelar-se, la prioritat del Barça avui a Praga ha de ser exclusivament guanyar i per tants gols de diferència com pugui. Per un dia mirarem més el què que no pas el com. El top 8 de la Champions no concedeix més marge.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest dimecres, 21 de gener de 2026, vespre nit de Champions, vespre nit d'Eslàvia-Barça, òbviament sense perdre l'atenció, evidentment, a l'actualitat informativa que ens porta aquesta tallada de trens que hem patit durant tot el dia i ara aquesta tarda, com sabeu, s'hi ha afegit també la de l'autopista Passat. Estem pendents de la compareixença del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que es produirà d'aquí uns minuts. Mentrestant, nosaltres avancem amb el relat esportiu de la jornada. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que estem pendents de l'11 que farà jugar Hansi Flick al camp de l'Eslàvia de Praga en una setena jornada de Champions, on el Barça necessita golejar per arribar a l'última jornada amb bones opcions de classificar-se entre els 8 primers. Ho farà o haurà de fer sense Lamin i sense Ferran. Els resultats d'ahir amb derrotes de City, de l'Inter i del Dortmund afavoreixen el Barça, però tot i així interessaria encara ensopegades d'alguns rivals d'avui, com per exemple la de l'Atlètic de Madrid, i de moment la cosa no pinta bé perquè l'Atlético ja ha marcat al camp del Galatasaray. Ara mateix som al minut 15 de partit, Galatasaray 0, Atlètic de Madrid 1. També en joc el Karabakh Eintracht de Frankfurt amb empat a 1. També força gols ja en aquest inici de partit. Aquest partit no ens afecta tant. I a la Supercopa Femenina, a Castelló, acaba de començar la semifinal entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao, que podeu seguir a TV3. El Barça busca ser a la final de dissabte, on ja hi és el Madrid.
A Castalia hi tenim la Ruth Vilà. Hola, Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha començat ja el partit?
Sí, 2 minuts de joc, de moment empat a 0.
Què ha sortit Pere Romeu?
Doncs amb Cata a la porteria, amb Bona, Paredes, Mapi i Brux a la defensa. Avui Serra, Jordi al mig centre, amb Quica i Alexi al mig del camp, al davant Vicky, Payor i Pina.
Per tant, llevat de Grella, em diria que
sí.
11 de gala, tenint en compte que Patri Jarro té encara pocs minuts a les cames, eh?
I també que Graiam torna de lesió, per tant també s'entén que avui comenci des de la banqueta.
Molt bé, doncs Pere Romeu, que va pràcticament amb tot el que té disponible en aquesta semifinal. El Madrid, ja ho sabeu, espera a la final de dissabte.
Dissabte a les 7 de la tarda, aquesta final de Supercopa, on ja hi és el Madrid, i veurem si hi ha també el Barça. Evidentment, la farem a la TDG, si el Barça s'hi classifica avui.
Tenim pocs dubtes que serà així. Ruth, hi ha gent a Castalia o què?
Doncs no hi ha molta gent. Jo hi ha una zona de tribuna que no veig, però crec que deu haver unes 3.000-4.000 persones i caben 15.000, clar, es veu molta graderia buida.
Molt bé, doncs arrencat ja aquest partit. Ruth, ara que parlàvem de les incidències dels desplaçaments en el dia d'avui,
sí,
trens, carretera, etc. El desplaçament fins a Castelló ha estat més o menys còmode?
El del Barça va ser amb autocar ahir, estan dormint a Orpesa i no han tingut problemes. Mm-hmm. El nostre més complicat, perquè clar, aquest matí hi havia molts problemes amb els trens. Jo sí que he vingut amb tren, havia de venir amb un Euromet a 10:15. Al final he agafat un Intercity, havia de ser a quarts d'una a Castelló. Hem arribat a les 3, gairebé, vaja, una mica més llarg del que esperàvem, però cap problema més.
Bé, doncs la Ruth és a lloc. El més important, tot i que nosaltres volíem que la Ruth hi fos, és que els dos equips també són a lloc, i ha arrencat ja aquesta segona semifinal de la Supercopa, el 3:30 de la primera part. Barça 0, Atlètic Club 0. Ruth, de seguida tornem quan hi hagi novetats. Gràcies.
Fins ara.
Encara en futbol, Marc-André Ter Stegen i Fran Beltrán ja han fet aquest matí el seu primer entrenament com a jugador del Girona. El porter alemany hi va cedit fins a final de temporada, tot i que ahir nit va escriure un emotiu comiat del Barça, que no té pinta d'un fins aviat, com acabava el text, sinó més aviat d'un comiat definitiu. Ter Stegen tornarà a l'estiu i a veure si d'alguna manera ell i el Barça es poden col·locar els seus destins diferents, tot i que ell té contracte fins al 2028. Per cert, que el Girona aquesta tarda també estava prevista la presentació de Echeverri. Mentrestant...
Després de passar per Praga, anirem cap a Girona. El Solà ens farà el resum d'aquest dia tan carregat d'informació amb l'aterratge de Ter Stegen i les dues presentacions que ara esmentava la Sònia.
Mentrestant, a l'Espanyol, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola l'ha sancionat amb una multa econòmica pel llançament d'ampolles al camp en el partit de Lliga davant el Girona. Recordem que una d'elles fins i tot va impactar en Gazzaniga. Tot i això, no hi ha tancament de l'estadi, ni total ni parcial, però sí una nova advertència. Tornen a quedar percebuts, perquè ja ho estava, l'estadi de Cornellà des de la invasió d'ara fa un parell de temporades, i aquest cop ja no són 300 euros com l'últim llançament d'ampolles al derbi, ara la multa és de 3.000. L'Espanyol es temia un possible tancament parcial, ho comentàvem, però n'ha sortit prou ben parat després d'aquestes ampolles. Crec que en van ser fins a 16 que van caure sobre el terreny de joc.
Seguint la progressió, quan prengui mal algú, seran 30.000 i així fins al desastre final. Jo, la veritat, em sap greu dir-ho per l'Espanyol, ja ho vaig comentar ahir. Trobo incomprensible que no hagin tancat, com a mínim, aquella graderia des d'on van caure desenes d'ampolles. Després ho comentarem amb el Sergi Andreu.
Afortunadament per l'Espanyol, Gazzaniga estava més preocupat d'encarar-se la graderia que no pas de l'impacte que va rebre, i com que no va ni caure a terra, doncs segurament això ha acabat afavorint l'Espanyol, curiosament. En bàsquet, avui tenim doble presència catalana a Europa. 8:45 el Joventut rep l'Elan Chalon francès a la primera jornada del top 16 de la Champions FIBA, i el Manresa també juga a casa, en aquest cas davant el Neptun Esclai Peda, a partir de 8:45 i a la 15a jornada de l'Eurocup.
Tenim el Macià a Badalona, en el que m'ha dit que, tot i ser el primer partit del top 16, és molt important, perquè aquesta fase, perdre un partit a casa vol dir complicar-se molt la vida. Per tant, abans que arrenqui aquest Joventut, Elan Chalon, el saludarem.
En hoquei patins, a la Champions masculina, l'Igualada s'enfronta aquest vespre a partir de les 9 al Ticino italià, en partit de la 5a jornada. I a l'Open d'Austràlia de tennis, Carlos Alcaraz ha superat la segona ronda després de guanyar l'alemany Hoffman en 3 sets. A la categoria femenina han accedit a tercera ronda la número 1 mundial, Sabalenka, Svitolina o Coco Gauff, entre d'altres. La matinada que ve juga l'empordanesa Paula Badosa contra la russa Selekhmeteva en partit de segona ronda.
Per cert, que bones notícies a Turquia, bones notícies pel Barça. Ha empatat el Galatasaray amb un gol en pròpia porta de Llorente al 22 de la primera part. Galatasaray 1, Atlètic de Madrid 1. Recordeu que els matalassers van per davant a la classificació del Barça, i per tant que qualsevol punt que s'hi deixin són bones notícies de cara a la classificació final, amb el benentès que el Barça guanyi els dos partits per descomptat. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres de Champions, que té una pregunta per la nostra audiència.
Com d'important és que el Barça acabi entre els 8 primers de la Champions? I us oferim dues possibles opcions. Molt important o no tant. Mireu el PSG en referència al fet que els francesos l'any passat van guanyar aquesta Champions i no van quedar entre els 8 primers. Per tant, si us seguiu l'exemple del Paris Saint-Germain, potser no ho trobeu tan important. Que molt no, o no tant?
Que no sigui que ells mateixos hagin dit, si l'any passat ens va anar bé, perquè crec que n'han sopegat en 3 dels últims 4 partits de Champions.
El PSG, sí, però tot i així encara... Bé, avui el Barça el pot empatar, però amb un gol a veraix molt superior pels
francesos. Perquè anar fora gairebé ho haurien de fer expressament.
Sí.
I ahir Luis Enrique no estava content, va dir el futbol és una merda. És una de les frases de la temporada per considerar que havien fet tot per guanyar i van acabar perdent a
Sí, ara t'hauria de mirar, és que ho he mirat i ara no recordo l'última jornada, no crec que no tenen un partit gaire complicat, també t'haig de dir, l'última jornada.
Feia broma, sí. Fa tota la pinta que el PSG, que va començar guanyant tots els primers partits, serà el top 8. Des d'ara i fins les 8, sigueu benvinguts a aquesta edició de Butxaca, aquesta edició de taloners de la TDT de l'Eslàvia Barça. Fins aleshores, sigueu benvinguts al Tot Costa.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
De seguida anem cap a Praga, però abans, això sí que és inalterable aquesta temporada, recordem que fem 10 anys.
Tot costa una dècada.
En un hotel aquí a la rodalia de Doha, som amb un mite de la selecció argentina, un campió del món, que jo crec que no necessita més presentació. Mario Kempes, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Argentina en semis. ¿El equipo actual tiene, según percibe usted, más presión o más ilusión?
Ilusión. Yo creo que más ilusión. Presión es fútbol. Es fútbol. El fútbol no existe. Pero aparte, si fueran novatos que juegan en los pueblos y que llegan a un mundial, no.
Tot costa una dècada.
Mario Kempes, una de les llegendes del futbol que ha passat pel Tot Costa en aquests 10 anys. Ara sí, cap a Praga falta gent.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquí a 1:49 arrenca aquest Eslàvia-Barça de la setena jornada de la fase Lliga de la Champions. Ja ho sabeu, el Barça està obligat a guanyar aquest i el de la setmana vinent contra el Copenhagen al Camp Nou per poder tenir opcions matemàtiques de ser el top 8 entre els 8 primers classificats d'aquesta primera fase i, per tant, estalviar-se el play-off i tenir, en teoria, un camí menys complicat de cara als vuitens i al que resti de Lliga de Campions. A Praga, Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de preguntar-vos pel fred, el lloc on es juga el partit d'avui es diu Eden Arena?
Correcte.
Ah, d'acord. És que
és el barri, Eden, ah. No? No, em diu que no el Bernat.
Bé, la zona se la coneix com a Eden perquè aquí, als anys 20 del segle XX, hi va haver un parc d'atraccions enorme que es deia Eden, que és paradís, on hi havia un llac per anar amb la barca, on hi havia atraccions, on hi havia un passeig per caminar, on hi havia llocs per ballar. Era un autèntic paradís per la gent de Praga dels anys 20. Uh-huh. I aleshores això era el parc Eden, o Aden, perquè és el mateix, no?
L'Aden, sí,
i aleshores va quedar com la zona de l'Eden, perquè allò ho van enderrocar, i després allà hi van fer un camp de futbol que és el precursor del que avui hi juga el Barça, però que continua conegut popularment, sense patrocinis ni res, amb el nom d'Eden Arena o Eden Stadion.
Mm-hmm. És com San Siro, molt bé. L'arrel és aquesta i per tant, és la zona, ho dic perquè té un altre nom comercial, em sembla. Que
Fortuna, potser, és que
no
per,
ho sé.
Per això que us habitem, ho preguntava, perquè no avui buscant he trobat tres noms diferents i dic, calla, deixa'm preguntar a veure on
però no et queixaràs de l'explicació del Bernat. Ha anat fins als anys 20 del segle XX,
Impecable.
És que fa temps vaig venir a aquest camp i recordava aquesta recerca, diríem, d'informació, perquè, clar, això d'Eden no sé d'on venia. I és veritat que al final Eden ha donat nom a la zona, Hi ha un centre comercial que també es diu Eden, hi ha un poliesportiu que també es diu Eden, i és el nom, diríem, del camp. El que passa que, com que amb la vida moderna tot va canviant, doncs ara tenen un patrocinador, com fa 3 o 4 anys en tenien un altre, I, per tant, sí, segurament heu vist a més llocs això de Fortuna, de Fortuna Arena, però nosaltres, com fem normalment amb el nostre criteri, l'anomenarem amb el nom clàssic, tradicional històric, que és el d'Eden, que és el segon Eden Stadium que hi ha. Aquí ja n'hi havia un, el Llançaterra, l'any 2003, i en van fer un de nou, que és aquest que tenim avui.
D'acord. Primer dubte resolt, el segon. Morirà algú congelat avui?
Dels jugadors no. De la banqueta ja hi ha més dubtes. I dels que estarem a les graderies, és probable que algú sí.
Perquè estem a quan?
No, home, no, si aquí estan molt preparats per aquest fred.
Quan dius dels jugadors no, és perquè apliques la teoria Flick, que ja
sí,
correran,
esclar,
o
esclar,
perquè
sí,
hi ha calefacció,
sí.
O...
No, perquè, res. Evidentment, quan corres, doncs no tens tan fred. Sí, sí, jo avui és dels dies que preferiria ser a la gespa.
Estem parlant de menys 5?
Sí, era la temperatura prevista a l'hora del partit. Ara te l'actualitzo, menys 4. Ara estem a menys 4, a les 9 de la nit està previst que sí, arribem a menys 5, i a les 11 de la nit, quan acabarà, menys 6. El tema, parlo, ara faig conya, però...
No ha d'haver-hi pròrroga.
No, avui, afortunadament no, però el fet d'estar, diríem, quiets tantes hores a l'aire lliure, 5 graus sota zero, doncs evidentment no és el més recomanable, però escolta'm, amb una mica de sort potser el partit és calent i tots plegats ens escalfem.
Bé, com a mínim el pressupost, la idea, l'objectiu seria que el Barça l'escalfés a base de gols, i aquesta és la tercera pregunta. Ricard, l'Eslàvia no és que estigui eliminat, però pràcticament 3 punts, 2 gols en 6 jornades, 2 gols marcats. Els encaixats no els comparo perquè han encaixat els mateixos que el Barça, vull dir que això no seria una xifra que ens serveixi gaire. Què hem d'esperar d'aquest Eslàvia? I si et sembla una mica arriscat començar el partit pensant ja en la golejada?
Avui és un dia perquè el Barça recuperi el que no va tenir a Noeta, l'efectivitat, la contundència, perquè si l'Eslàvia no canvia de guió, és veritat que venim d'un Eslàvia que està gairebé en pretemporada, que està aturada a la Lliga Txeca, que no ha tornat encara a la Lliga fins a finals de gener, per tant és el primer partit que juga en un mes i en un mes d'aturada. No és un equip que estigui en forma i per tant pot sorprendre alguna cosa del que veiem, però si és normal, és un equip generós, no és un equip per tancar-se. Això sí, potser et planta 11 marques individuals, a Terpikovski això li agrada, una mica bielcista, per tant persecucions per tot el camp, partits molt oberts, concessions perquè s'exposa i bastanta arribada perquè és molt vertical i té un to físic altíssim, com ja et pots imaginar. O sigui, qualsevol dels jugadors de l'Eslàvia és un atleta. No hi ha cap jugador...
Falta veure en quin punt tindrà la maquinària amb tota aquesta
arribada. També. I, per tant, que no refusa partits d'anada i tornada. El Barça hauria de trobar l'equilibri entre tenir cert control, perquè si avui no és rigorós amb el control, el que veurem serà un partit obert d'anada i tornada, i qui piqui millor pot fer molts gols. El resultat es decidirà depenent de l'efectivitat que tinguis. Perquè l'Eslàvia, encara que hagi fet 2 gols, ha tingut opcions. El que passa és que no és un equip tampoc amb cap rematador ni jugadors amb un gran índex d'encert en la finalització. Però vaja, si no canvia el registre ni el guió ni per fet d'estar a pretemporada, el partit serà divertit o hauria de ser divertit. No és un equip de plantar 2 línies de 5 i esperar a la seva àrea, no. És un equip que li agrada córrer, que li agrada desplegar-se i, insisteixo, persecucions individuals que el Barça no se sent gaire còmode amb aquest perfil. Has d'estar molt fi, has de tenir migcampistes que girin, has de jugar amb els llunyans perquè descarreguin de cara. Avui és un dia que, per exemple, jo crec que trobarem a faltar Ferran, que ens donaria molt. Avui a Lewandowski se li exigirà doncs guanyar el duel, deixar de cara i després girar per arribar a l'àrea. Tots aquests jugadors avui, Fermín, Pedri, tenen un bon escenari per brillar. O sigui que falta veure com ho interpreta el Barça i sobretot el grau de precisió. Però crec que és un bon dia per treure's la taca de Noeta, perquè la teoria diu que avui tindràs moltes oportunitats de marcar i que hem de veure quin percentatge de finalització o d'efectivitat tens.
Bernat, avui, abans del dinar de directives, Joan Laporta parlava de com han d'enfocar el partit d'avui.
Sí, se'l veu informat de com va aquesta classificació per la repesca o pels vuitens de final de la Champions, que és el que vol aconseguir el Barça directament, evitant la repesca, aquest play-off que munta la Champions. I per això parlava abans del dinar de directives de el que necessita el Barça, guanyar els dos partits, el d'avui i el de dimecres que ve contra el Copenhagen, i sobretot aquest detall important per aconseguir un bon gol a veraix, el de fer molts gols.
Home, és un objectiu que tenim i que, clar que crec que és possible, perquè si guanyem aquests dos partits que queden, crec que serem candidats a estar entre els vuit primers, segur. El que sí que hem de fer és gols, perquè doncs ja veieu com està la classificació i poden haver-hi molts equips que estiguin empatats.
Encara hi ha moltes...
Se l'ha mirat.
Sí, sí, se l'ha mirat i és cert que, és que encara hi ha moltes combinacions possibles, però si el Barça suma els dos, els dos partits que li queden, arribarà als 16 punts i ara mateix, si mires la classificació, hi ha força equips que poden fer aquests 16 punts. Per tant, hauríem d'anar a la diferència de gols i és cert que hi ha algun equip que és inabastable, comentàvem abans, el PSG, si guanya l'última jornada, té un més 10, el Barça hauria de remuntar-li 7 partits, 7 gols en aquestes, en aquests dos partits. Per tant, que la victòria del PSG fos per la mínima, és cert que té contra el Newcastle, el que parlàvem abans, que és un rival complicat, però vaja, que el PSG és inabastable. Però la resta és una qüestió de fer gols en aquestes dues jornades, fer bastants gols, i el Barça pot acabar tenint un bon gol a veraix per quedar per la part alta dels que tinguin 16 punts, i aquí sí que podria entrar en els 8 primers. Però ho veurem molt clar després de la jornada d'avui, perquè hem d'estar pendents a banda del partit del Barça. Hi ha 5 partits més on interessen punxades. Galatasaray, Atlètic de Madrid, que ara mateix empata a 1. L'Atalanta, Atlètic, interessa que perdi l'Atalanta o que empati. El Marseille, Liverpool, interessa que perdi o empati. Chelsea, Pafos i Newcastle, Eindhoven, aquests dos estan empatats amb el Barça, però tenen millor gol a veraix. Aquí sí que els pots recuperar per gols.
Si no em corregiu, l'única...
Chelsea i Newcastle, parlava. Del Chelsea, Pafos i Newcastle, Eindhoven, t'interessa que si guanyessin per la mínima i que tu els hi poguessis retallar a partir de golejades. El Newcastle, en tot cas, com que juga contra el PSG a l'última jornada, mira, el podries eliminar per aquí.
Tot això...
No, va dir-vos que matemàticament l'única veritat absoluta que podem dir a hores d'ara és que si avui el Barça guanya, tindrà, no quedarà eliminat segur de la Champions, és a dir, que jugarà o el repesca o anirà directe.
Bé, no,
és però això avui ara mateix no ho pot dir encara, eh?
No, ara mateix no ho pot dir, però...
Home, fins aquí ja arribàvem. Us trasllado la pregunta que fem avui a la nostra audiència. Com d'important és que el Barça acabi entre els 8 primers des del vostre punt de vista? Molt o mira el PSG l'any passat?
Jo he canviat en les últimes hores una mica la resposta i tal com està la situació, diria que... Com és? Molt o...?
Molt o no tant?
No tant. Mira
el PSG.
No tant.
No tant perquè mirant una mica més enllà... Tinc la sensació que si no quedes entre els 6 primers, el quadre es pot complicar molt. I aleshores, com que crec que no quedarem entre els 6 primers...
No és difícil.
No li dono tanta importància a eliminar, o sigui, a eliminar l'eliminatòria de repesca.
Canvia de dos partits més a la repesca i que els vuitens, sobretot a mi, per mi, és especialment dur que els vuitens la tornada és a fora.
Sí, però jo crec que, si no ho he mirat malament, si quedes 11è, per exemple, evites el Bayern o l'Arsenal al quadre, als quarts. I aleshores...
Com has fet anar això? Si quedes...
Que si no ets entre els 6 primers o no quedes 11è, és a dir, si quedes entre el 7è i el 10è, a quarts et trobes l'Arsenal o el Bayern, que són per mi les dues grans bèsties que hauria d'evitar... Per tant, no li dono tanta importància, potser... Si no és que puc quedar sisè, si puc quedar sisè, firmo ara. Però si no puc quedar sisè, si quedo onzè, no és un problema.
És possible que fins i tot en l'última jornada amb els partits en marxa la calculadora
sigui complexa. Per això la pregunta ja l'he matisat molt. O sigui, en principi hauria d'anar amb els 8, però com que veig difícil anar a un lloc de privilegi, per això matiso i dic que no tant. Tot i que sempre és millor no jugar aquesta eliminatòria.
No et sembla que estiguin a la mateixa alçada del PSG, de Bayern i Arsenal?
Podria estar-ho, sí. Com podria ser que l'Arsenal i el Bayern baixessin, però bé, ara mateix, si puc evitar Arsenal o Bayern, em quedo més tranquil. Però no sé el PSG què passarà l'última jornada, tampoc. El que sí que sé, o el que crec saber, i potser m'equivoco, és que Arsenal i Bayern seran primer i segon. Ara... I per tant, com que aquests ja ho sé, doncs el puc evitar millor.
Ara està ben llegit això. Ara t'ho pregunto a tu, Bernat, però a Castelló, Ruth, hi ha penal
contra el Barça.
Sí, hi ha un penal assenyalat a Mapi León que ara estan revisant perquè la banqueta del Barça ha demanat la revisió d'aquesta jugada. Un penal a Subieta de Mapi que arribava a cobrir l'esquena d'Irene Paredes. I, vaja, a mi no sé si l'empenta o tal com la toca és prou perquè assenyali penal perquè va fer just a l'altra banda del camp, però de moment s'està fent aquesta revisió. Les jugadores del Barça s'han queixat moltíssim. Minut 23 de la primera part. Està dominant el Barça, però en aquesta jugada aïllada l'àrbitre ha xiulat penal de Mapi León. Veurem si finalment confirma la seva decisió.
Estan revisant des d'abans d'ahir a veure si hi ha fora de joc, que crec que no n'hi ha. I a mi no em sembla penal, però... En fi.
El que passa és que el Barça té experiència que perquè et revisin una jugada de vara ha de ser claríssima a la rada. Home, a mi sí que m'ho sembla.
Sí,
confirma
que és penal,
el penal,
sí,
eh?
Sí,
confirma
sí,
el penal.
Ho
és,
ho
és. És penal,
que,
eh?
A dalt, a dalt no, hi ha un contacte amb els braços, però Mapi fa la traveta.
Sí, sí. Completament, sí, sí.
És penal i així ho ha confirmat el VAR i, per tant, l'Atlètic Club tindrà l'oportunitat d'avançar-se al marcador.
Sí, és Escona qui es prepara, diria, per xutar aquest penal, amb Cata coll sota els pals. Escona agafa la jugadora de l'Atlètic embranzida. De moment l'àrbitre mira que tothom estigui ben col·locat, xutarà la jugadora de l'Atlètic, toca Catacoll, acaba entrant el xut de l'Atlètic, ha tocat Catacoll, s'ha llançat cap a on xutava la jugadora de l'Atlètic, la portera del Barça, però finalment puja el marcador el gol de l'Atlètic, Club Atlètic, 1, Barça 0, minut 24 de la primera part.
L'arriba a desviar, però toca el pal i va dins. Jo crec que l'arriba a tocar, toca el pal esquerre i va cap a dins, que per cert, hem vist que fa un vent bastant incòmode per jugar a futbol, Ruth. Fins al moment el Barça està tenint oportunitats?
No, no, oportunitats no. Està dominant clarament el joc. L'Atlètic també té clares les seves armes. Un Atlètic que té dues línies defensives molt juntetes, que serveix des de porteria al llarg per no perdre pilotes a prop de la porteria pròpia i que gairebé no s'havia apropat a la porteria de Catacoll fins a aquest penal. I el Barça, oportunitats clares, no n'ha tingut cap, un xut d'Alexia i poca cosa més.
Ho estan celebrant les de l'Atlètic com si fos al minut 89. La
sí,
veritat,
sí, sí.
El Barça té una part i mitja encara per reaccionar, tot i que ens explica la Ruth que de moment no havia generat ben poc. Guanya l'Atlètic Club a l'Equador de la primera part arran d'un penal que, vista la repetició, és indiscutible. Ruth, ara tornem.
Molt bé, fins ara.
Bernat, em quedaves tu i et prego brevetat. Com d'important sí. és per tu acabar top 8?
No, jo crec que sí, que s'ha d'acabar top 8. Miro més a curt termini, el dia a dia, i estalviar-te ara una eliminatòria i després tenir la tornada dels vuitens a casa, per mi ho prioritzo. Ja ens els trobarem, els Bayern, Arsenal, els PSG, Juventus, quan sigui. Però ara per ara estalviar-te... Imagina't, jo què sé, que els vuitens... Que aquesta eliminada de play-off, aquesta repesca, et toca amb el Carabaj. És que, clar, imagina't un viatge així a mig febrer, mig de la semifinal de Copa... Res. A descansar.
Molt bé, doncs el Bernat li dona un punt més d'importància que el Ricard, que ha estat analitzant el quadre, i escolta, si entre el setè i el desè d'atac al Bayern o a l'Arsenal, em sembla que m'enfilaré a la Torquemadeta.
Jo li dono la raó al Ricard, el problema és que no veig com es pot gestionar per cada onze i no el desè, per exemple.
Clar,
vull dir,
els intentes evitar quarts i potser no hi arribes a quarts.
Però la lectura que fa... És que la pregunta l'heu fet ara, si me la feu després del partit. Tindré més dades.
El Ricard no ha dit que no es vol que es negui a classificar entre els 8 primers.
Vull quedar entre els 8 primers.
Pot no ser tan important a l'hora de veure.
Clar, ara, una pregunta. Ara que ha dit la Sònia, ha plantejat, ostres, el PSG, si algú em troba, que això és qüestió de ficar-se en el bràquet aquest, que li diuen que li hauríem de dir quadre, una opció perquè no trobis ni el PSG, ni el Bayern, ni l'Arsenal a quarts, doncs la firmo, podem mirar-ho. Però avui ho sabrem, perquè si avui el Barça no guanyés, ja sabríem quin pas hi dona, i si guanyem, doncs jo crec que haguem d'anar fins al final per intentar classificar-nos entre els 8 primers.
Si no guanyem avui, crec que tindrem debats més severs que si ens classifiquem entre els 8.
És possible, és possible.
Cal veure la resta de resultats, però és possible que si guanyes per 0-1 tampoc tinguis gaire opcions, vull dir que has de guanyar per recolejada.
Ja, però és que a mi això d'anar a un camp contrari, sense Lamine, sense Ferran, i pensar que golejaràs, jo vull veure...
I a Champions.
Posats a haver de golejar, ho veig més a casa contra el Copenhagen que no... Però vaja, ja, això és futurologia. Ricard, Bernat, d'aquí mitja horeta amb el Comptada, la TDT de l'Eslàvia Barça. Gràcies i bona transmi.
Gràcies.
Adéu.
Sònia Oleart, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com d'important és que el Barça acabi entre els 8 primers de la Champions? Molt o no tant, mira el PSG.
Molt. 73% és l'opció més votada dels nostres oients. El Macià diu que hi pot haver-hi res més important pel Barça que superar una ronda sense haver de jugar-la i, a més, guanyes dues setmanes sense partit intersetmanal. Serà difícil, però jo encara confio que ho puguin aconseguir. El Biel diu com menys partits millor, més descans i temps de recuperació i menys possibilitats de que es lesioni algú important i aquests partits de setzents els jugaran els importants. No hi haurà rotacions. O el Josep diu important és classificar-se top 8 millor, sinó top 16, després els partits s'han de guanyar toqui qui toqui per ser campió i el Hover, setmanes netes al febrer són hora. Això del PSG no és exemple, al ser l'únic exemple d'aquest nou format.
Doncs la nostra audiència dona més importància que el Ricard o el Bernat acaba entre els 8 primers. Veurem què aconsegueix el Barça en aquestes dues jornades que queden i veurem després, sabrem si era o no tan important. Gràcies, Sònia.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Marc Andrés sabe que el Barça es su casa, que esto es una sesión hasta final de temporada y que después espero que vaya al Mundial y hablaremos. Tiene contrato con nosotros, por lo tanto, sigue siendo jugador del Barça. Y, por supuesto, le deseo lo mejor al gran capitán porque es una persona excepcional, una gran persona, a parte de ser un porterazo.
Aquest és Joan Laporta aquest migdia dient que el viatge de Marc-André Ter Stegen a Girona és un hasta luego, vaja, com si fos un viatge d'anada i tornada per seguir el Barça la temporada vinent, cosa que no sembla en absolut la idea del club i potser tampoc del porter alemany, però això ja ho veurem a l'estiu. El que sí que sabem, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
És que Ter Stegen, que ahir nit va oficialitzar la seva cessió al Girona i que va fer aquest comunicat tan sentit que comentava abans la Sònia, recordant la seva trajectòria de 12 anys al Barça, fins i tot en alguns moments semblant que se n'acomiadava definitivament, però evidentment el 30 de juny tornarà a la disciplina del Barça. El que sabem segur és que avui ha aterrat a Montilivi, més concretament a la ciutat esportiva del Girona, per entrenar-s'hi.
Sí, amb el primer entrenament que ha fet Marc-André Ter Stegen, que a primera hora del matí ha arribat a la ciutat esportiva i que s'ha presentat als seus companys i també a Mitchell i al club amb un vídeo d'aquests que sol fer de veure com són les coses a dins del vestidor. Hem pogut copsar aquesta conversa que ha tingut Mitchell amb Ter Stegen, que a mi m'ha sorprès que digués un jugador de la seva edat i de la seva experiència que estava nerviós per poder conèixer nous companys.
Conoce a la gente, buen vestuario, vas a ver que...
Sí, sí.
Y bueno, también...
Un poco nervioso de conocer a gente nueva, ¿no?
Sí.
Tantos años ya ahí.
Vale, que... pero es un vestuario muy...
Muy sano.
Muy sano, muy sano. Y además tú eres un líder también. Nos lo sabes mucho. Estoy muy contento.
Gràcies, moltes gràcies i
encantat de saludar.
És difícil obtenir més informació dels estats d'ànims de tothom en tan poc temps, eh? L'un nerviós, l'altre pràcticament demanant-li al primer déu Busguard, escolta, tu aquí no només has d'aturar, has de ser líder. Bé, en definitiva, Ter Stegen potser més nerviós que content, però diria, Edu, que Mitchell sembla un nen amb sabates noves.
Sí, amb una cara de felicitat. De fet, li fa molta il·lusió que tenir un porter d'aquesta talla mundial. Veurem com acaba, però sí que és veritat que se li veu a la cara, no només de Mitchell, sinó de la resta de l'estaf tècnic, i també després fisioterapeutes i tot això, que arribi un jugador de la talla de Ter Stegen.
De moment, evidentment, no se sap si Ter Stegen serà titular dilluns contra el Getafe.
Escolta el Girona reservat, que potser et donen alguna pista.
Bé, avui, justament avui no em caldrà escoltar-lo. Avui ha pujat molt al nivell.
L'has entrat tu, no?
Sí, per això. Hi ha l'Eloi amagat, el Xavi Soler, el Solà, que és el que el baixa. I bé, hem parlat bàsicament de Ter Stegen i l'aterrada a la Montilivi, eh?
Jo sí, i això, no, que pot portar Ter Stegen al Girona, i quan serà titular, perquè és una pregunta que es fa a tothom i que jo no m'atreveixo encara a contestar. Aviam, si jo hauria d'apostar, jo diria que dilluns serà titular Gazzaniga, contra el Getafe i que després a Oviedo segurament entrarà Ter Stegen, però vaja, aquesta és una opinió personal sense tenir cap mena d'informació.
Bé, també caldrà veure, Michel li preguntava en una part de la conversa paral·lela aquesta que escoltàvem, com estàs? I, bien, bien, estoy bien, físicament, perquè recordeu que Ter Stegen fa uns dies va tenir un ensurt al genoll quan s'entrenava a l'Aràbia Saudita, que aparentment no és res, però evidentment Michel l'haurà de veure sobre la gespa a veure si considera que l'Alemanya està per jugar dilluns. Això per una banda. A més a més, la presentació demà, eh?
Sí, la presentació demà a la tarda, a 4:45 pels mitjans de comunicació, a 5:15 públicament. Pot anar-hi tots els aficionats a Montilivi, per tant, presentació de portes obertes de Ter Stegen.
I presentació convencional? Roda de premsa, etcètera? Sí.
Sí? Sí, a 4:45 sí, amb preguntes dels mitjans de comunicació, i després a 5:45 sortirà...
Serà molt interessant.
Tenim teca per demà, tu.
Sí, entre això...
Hem decidit fer-ho una mica abans, també, no? Perquè,
potser
clar,
demà ens cau la data de les eleccions del Barça, demà no caldrà que ens hi trenquem gaire.
Avisa'm i li preguntarem...
Si li agrada la data. Escolta'm, a part d'això, Ter Stegen serà demà. Avui el Girona ha presentat els dos reforços que ja havia tancat prèviament el de Ter Stegen.
Sí, al migdia Ferran Beltrán, a la tarda Echeverri, aquest jugador que s'ha estat a les últimes setmanes entrenant amb el Girona, però que encara no ha pogut debutar, ja està donat d'alta a la Lliga de Futbol Professional, i avui ha explicat això, no, que tenia moltes i moltes ganes de debutar perquè els últims tres partits els havia vist des de la graderia o fins i tot per la televisió.
Los tres partidos que vi, la verdad que el equipo estuvo muy bien, muy importante las tres victorias que sacamos, era muy importante poder ganar para estar ahí arriba, y nada, y la verdad que sí, como dijiste vos, tengo muchas ganas de jugar, estar ahí en la tribuna ese día también me dio muchas ganas de verle a mi compañero, yo ya estaba entrenando, es una motivación poder estar, ayudar al equipo y aportar en todo para ayudar al Girona, ¿no?
Aquest és un segon, Edu, que hem d'anar a Castàlia, Ruth, perquè ja deia jo que les de l'Atlètic s'han alegrat abans d'hora.
Sí, perquè el Barça acaba d'empatar el partit, ha marcat Ona al minut 35, un xut molt fort, un cacau d'Ona Batlle des de la frontal gairebé, un xut primer d'Alexia que ha anat al pal, el refús ha arribat a Paredes ha obert una mica més cap a la dreta on hi havia Ona, i tot i que estava molt lluny ha provat el xut i ha aconseguit el gol la jugadora del Barça, empat a un ara a Castàlia, ara ja hem superat la mitja hora de joc.
El 35 concretament de la primera part, magnífica, preciosa, la jugada d'atac del Barça que acaba en el pal, en la rematada del pal d'Alexia, després el xut d'Ona Batlle és molt fort, però, vaja, la portera de l'Atlètic potser podia...
Allò que comentàvem del vent, és possible que no l'hagi ajudada, perquè...
Va ratxes, Sònia, no sé si tota l'estona n'hi ha i no l'ha ajudada. També cal recordar que la portera titulada de l'Atlètic és Nan Clares, que és la jugadora habitual també amb la selecció espanyola. Es va fer un cop al cap el dia del partit contra el Madrid, per tant, avui juga la que és habitualment suplent, que és Olat Santana, i que no és la millor portera que té l'Atlètic.
En tot cas, no ha estat especialment afortunada, però ens és bastant igual, perquè el Barça empata a 9 minuts pel descans, a veure si amb una empanteta més el Barça posa les coses a lloc abans de marxar al descans. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Edu, havíem escoltat Echeverri, ens falta per escoltar Ferran Beltrán.
Sí, que també el van anunciar abans que Ter Stegen ahir al vespre, un Ferran Beltrán que ha reconegut que havia estat moltes vegades molt a prop de fitxar pel Girona, s'havien interessat en diversos mercats, no havia estat possible, però que ara, com que acabava contracte amb el Celta aquest pròxim estiu, doncs s'ha donat que pogués retrobar-se amb Michel.
Llevamos tiempo con esto. Mercados atrás hemos tenido alguna conversación, por pequeña que sea, y al final cuando en un equipo te quieren y apuestan por ti y te valoran, creo que te da muchísimas ganas de venir, y es lo que ha pasado, por eso el venir ahora, y la verdad que muy agradecido porque es un proyecto bonito, es un proyecto bueno, y creo que tienen un gran equipo preparado para subir escalones en la tabla.
Tros de fitxatge, aquest que ha fet el Girona, en general les tres incorporacions, Echeverri és el més incògnita per la seva edat, però vaja, jo crec que serà una pujada de nivell a l'últim terç de camp que diu Michel. Beltrán i Ter Stegen em semblen dues incorporacions de luxe perquè el Girona en aquesta segona part de temporada mantingui aquesta línia dels últims cinc partits. Edu, alguna cosa més?
Res més, Unagi encara continua al Marroc, diu que tornarà els pròxims dies, aviam si arriba a temps per veure el partit del Getafe, però evidentment és un jugador que està lesionat, quan arribi, proves mèdiques aquí a Girona.
Ja, ja, home, doncs ja la Copa d'Àfrica ja s'ha acabat, podríem anar tornant. En fi, Edu, fins demà, gràcies.
Adeu.
Fem una pausa, encara hem de parlar de l'Espanyol, dels canvis de normes arbitrals, i evidentment estem pendents de l'inici de la roda de premsa de govern, que ens han d'explicar què passarà demà amb els ferrocarrils, amb Rodalies, i també amb l'AP7, que ara mateix està tallada. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatges.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Sylvie Kaufman, Mark Braid, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Eufòria som tots.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Un minut i mig i seran 8:15 del vespre. Un parell de minuts i arribarem al descans a Castàlia i m'agrada perquè els nostres desitjos són ordres pel Barça femení, Ruth, que ja ho ha capgirat.
Sí, ha capgirat el marcador al Barça femení en una jugada d'estratègia. Ha marcat Irene Paredes al 37, després d'un cop de cap de Pina, que rematava el segon pal al corna sense ningú que la marqués. La portera no ha blocat, ha deixat just la pilota davant on hi havia Paredes, que ha pogut rematar i aconseguir el segon gol del Barça. 2-1 guanya el Barça ara mateix, minut 43.
Molt bé, doncs el Barça ara ja sí que encararà la segona part amb vent a favor, i mai millor dit, perquè avui a Castalia en fa una mica. Barça 2, Atlètic Club 1. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Hola, Sergi Andreu, bona tarda.
Bon, bé.
Ho comentàvem a l'inici del programa.
Sí.
L'Espanyol pot estar content amb la multa exclusivament econòmica que li ha caigut pel cop d'ampolla a Ratzaniga.
Per una causa així no s'està mai content, perquè el que voldries és evitar-la. La condemnen, evidentment, de base.
I fins i tot el llançament.
Sí, sí, evitar el llançament, vull dir. Sí,
ah, d'acord,
sí.
D'acord.
Sí, sí, l'acció, vaja.
Pensava que deies que volien evitar la multa.
No, dic, no, evitar la
l'acció.
No, 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 l'acció. Però sí, pel que podia ser, encara, 3.000 euros, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola s'ha reunit aquest matí i ha determinat que aquella acció de llançament d'ampolles fins a, quantes has dit, Sònia? 16?
16.
16, una de les quals va impactar Gazzaniga, doncs... val 3.000 euros a les acaballes del partit l'altre dia contra el Girona. Bé, i a més, l'acció és greu, així es contempla en aquesta sanció, i continua, i encara més agreujada, l'advertència de tancament. És a dir, que tot fa pensar que si es repetís una acció similar, ja de totes s'acabaria per tancar com a mínim una part de l'estadi.
O sigui, ara ja no ens atrevim a dir-ho, perquè l'últim cop ens va semblar, Espanyol inclòs, que si hi havia un altre incident de naturalesa similar o pitjor, com és el cas de Gazzaniga, ja no evitaria ningú la clausura, i de moment no ha estat així. Per tant, satisfacció des d'aquest punt de vista.
Sí.
L'Espanyol, ja que no s'ha pogut contenir el llançament, com a mínim pagar-ne les menys conseqüències possibles. Sergi, gràcies.
Apa, adéu-siau.
I de... això mateix. Número 1, el 78, és això? Això què és? Village People? No? Ah, Vigis! Ui, 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 ui. Agnès, no siguis així.
No.
Tu sabies que eren els Vigis.
Home, aquesta sí. Aquesta sí. Entre Village People i Vigis, ho hauria posat tot a Vigis, sí.
D'acord, si ara que ho... Ara... Escolta amb atenció, aquest falset és bastant.
És bastant d'ells, oi?
En fi, hola, Agnès.
Hola, bona tarda. Aquí pendents d'aquesta roda de premsa. Estic fent d'aquí, convidada, callada, silenciosa.
L'Agnès l'hem fet baixar, ha baixat ella, perquè, insisteixo, estem pendents d'aquesta roda de premsa en què el govern de la Generalitat ens ha de...
ha d'explicar si es restableix el servei de Rodalies de cara a demà. Estem en una situació bastant insòlita des d'aquest matí, des d'ahir la nit, quan es va anunciar el tancament d'absolutament totes les línies. A veure què és el que passa de cara a demà.
I des d'aquesta tarda, i això no canviarà, està tallada l'AP7.
Està tallada l'AP7 des de quarts de 7 de la tarda. Sí, això de fet està provocant algunes retencions. Està tallada entre el quilòmetre 171 i 178 de l'AP7 en sentit sud, i s'estan desviant alguns cotxes cap a la 2, però ara mateix s'estan provocant, doncs, algunes retencions abans del quilòmetre 171.
Naturalment, de seguida que hi hagi comenci aquesta roda de premsa, l'Agnès prendrà el timó de l'antena. Hi ha indignació enorme en l'equip del Tot Costa per haver confós els Vigis. Desviarem el tema. 11 del Barça pel partit d'aquesta nit a Praga.
Tenim l'11 del Barça, i et diria que amb una única sorpresa, com a mínim per la meva part. Descansa Cubarsí, juga Gerard Martín a l'eix de la defensa, acompanyant Eric García. La resta, bastant l'11 esperat, amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Balde en defensa, Pedri, De Jong, Fermín al mig del camp, i al davant Roni Berdaggi, Lewandowski i Rafinha. El dubte potser era Roni Rashford. Doncs avui el substitut de Lamine Yamal torna a ser per l'extrem dret, Roni Berdaggi.
Sobre la pissarra té més sentit aquest 11, perquè posar Rashford ho implicaria situar-lo a l'esquerra, canviar Rafinha de posició. Jo crec que, com diu la Sònia, l'única sorpresa, i ja tocava perquè Cubarsí acumulava molts partits, és l'entrada de Gerard Martín a l'11. D'aquí a 12 minuts la TDT, d'aquí a 1 hora i 12 minuts aquest Slavia de Praga-Barça. Tinc per aquí la Sònia Oleart, que ens ha de fer escoltar, Sònia, Les reaccions del Real Madrid després del Madrid 6, Mònaco 1, d'ahir al Bernabéu. Un autèntic passeig militar per Arbeloa, Vinícius i companyia.
Així és, a la roda de premsa postpartit, el tècnic va reflexionar sobre l'estat de l'equip i els seus primers moviments com a entrenador, i en una declaració que molts van interpretar com un missatge directe cap a Xavi Alonso, va deixar clar el canvi de filosofia.
Ya lo estáis viendo, siempre que el equipo está junto y está alto, pues son los primeros que van a presionar. Después dependerá también de los rivales, de la altura a la que esté el equipo, el bloque, pero creo que tanto Vini como Kylian están haciendo un gran esfuerzo. También no te voy a engañar, ¿no? Queremos que estén frescos para atacar. No quiero a dos delanteros que bajen a perseguir a los laterales o a los mediocampistas, ¿no? Quiero que hagan un buen trabajo, quiero ver un equipo junto, que corra junto, pero que también tanto Vini como Vinicius como Mbappé puedan estar frescos para marcar las diferencias como han hecho hoy.
Bé, això segons com es podria interpretar com una garrotadeta a Xavi Alonso, que pretenia exactament el contrari, que tothom treballés solidàriament en defensa. Arbeloa aposta, i ahir li va anar bé, perquè els davanters del seu equip estiguin frescos per la fase ofensiva. Què més, Sònia?
Doncs també va voler remarcar que la victòria era dels jugadors, de les seves ganes, del seu esforç, i sobre l'abraçada amb Vinícius va deixar clar que l'abraçada s'havia d'interpretar, atenció, com una abraçada al madridisme i no a ell.
Más que abrazarme a mí, abraza al madridismo, ¿no? Y creo que eso es un abrazo a la afición y yo creo todos muy felices, ¿no? Por ese reencuentro y esa, bueno, pues hermanamiento entre Vini y la afición, que yo creo que es lo que queremos. Y lo que dije el otro día, Vini necesita al Bernabéu y yo creo que el Bernabéu ha disfrutado muchísimo de Vini y lo va a seguir haciendo.
Quina cosa més empalagosa. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Comença, ara sí, Agnès, la roda
sí,
de premsa del govern.
Aquí parla és la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també hi ha en disposició de parlar Albert Dalmau, conseller de Presidència, i comença ell, de fet.
Aquesta atenció a mitjans, disculpin el retras, que farem tant jo mateix com la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Estem en disposició de començar, companys?
Sí?
Sí? Perfecte. Si em permeten, avui dirigir-nos als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que ens escolten. Benvolguts conciutadans i conciutadanes. Ahir va ser un dia tràgic per a Catalunya. Els efectes del temporal que ha afectat el país van deixar el trist balanç de dues víctimes mortals. La primera d'elles, un veí de Fontanilles, de 63 anys, a Palau-sator, al Baix Empordà, com a conseqüència del temporal. La segona, un jove de 28 anys, veí de Sevilla, qui es formava per ser maquinista en un accident ferroviari a Gelida. Vull transmetre, en nom del president de la Generalitat, Salvador Illa, i en el nom del conjunt del govern, un missatge de condol a les seves famílies i als seus entorns més propers per la pèrdua d'aquests dos conciutadans, i un missatge d'escalf de tota la societat catalana. La pèrdua de qualsevol vida humana és un dany irreparable. Siguin els nostres pensaments i la nostra pregària amb ells. Permítanme también que en nombre del president de la Generalitat, Salvador Illa, y en nombre del conjunto del gobierno y de la sociedad catalana, enviemos un mensaje de pésame y afecto a la familia del joven vecino de Sevilla fallecido en el accidente de esta noche a causa del temporal. La pérdida de cualquier vida humana es un daño irreparable, y sean nuestros pensamientos y nuestras oraciones con ellos. L'accident ferroviari a Gelida, ahir a la tarda, va deixar un balanç de 37 persones ferides. Aquest matí, acompanyat de la consellera de Salut, Olga Pané, hem visitat els ferits que estan rebent tractament a l'Hospital de Bellvitge, amb pronòstic favorable, atesos pel personal sanitari. Volem transmetre el nostre agraïment a ells i a tots els professionals dels centres sanitaris que ahir a la nit van atendre l'emergència i els professionals del sistema d'emergències mèdiques de Catalunya. Abans d'entrar en les darreres novetats i els detalls de les actuacions que hem dut i durem a terme a partir d'ara, crec que és important que tots i totes prenguem consciència de qüestions que la pròpia velocitat dels esdeveniments ens pot fer oblidar. En primer lloc, protegir i protegir-nos ha de ser sempre la primera i absoluta prioritat. Els fenòmens meteorològics extrems han deixat de ser excepcionals. són vulnerables. És necessari reforçar tots i cadascun dels elements, serveis, infraestructures, recursos i també comportaments per a protegir-nos. Aquest és el deure del govern, sens dubte, i també la responsabilitat conjunta de la societat catalana. I en això hi estem esmerçant tots els esforços i polítiques en garantir la millor protecció possible a tots els catalans i catalanes. En segon lloc, darrere de cada servei públic hi ha els servidors i servidores del nostre país. Persones amb nom i cognom que fan possible el nostre dia a dia. Un cop més, s'ha posat de manifest la gran vàlua professional i humana dels homes i dones que formen part dels serveis d'emergència, protecció i seguretat de Catalunya. Els professionals del cos de Mossos d'Esquadra, als bombers, a les policies locals, als cossos i forces i seguretat de l'Estat, a la protecció civil, a la salut i al conjunt dels servidors públics, vosaltres sou el millor del país. Així, ho hem constatat de nou aquesta nit passada, en ser testimonis directes de la gran feina que han realitzat des del mateix instant que s'han produït els accidents a Gelida i a Massaner. Davant dels fets greus que es van succeir ahir, el govern, de comú acord amb els operadors ferroviaris de l'Estat, Adif i Renfe, va prendre una decisió tan complexa com necessària: suspendre la circulació de tots els trens de la xarxa de Rodalies i Regionals de Catalunya fins a garantir la plena seguretat de tota la infraestructura. Som molt conscients de les molèsties i les afectacions que aquesta decisió ha suposat en la vida de moltes persones que avui ens escolten. A tots ells els demanem disculpes i els demanem la seva comprensió. Però no ens la podem jugar. L'únic, i dic l'únic, criteri que mantindrà les decisions del govern és i serà sempre la seguretat per davant de tot. És per aquest motiu que els operadors ferroviaris han treballat durant tot el dia d'avui per assegurar la infraestructura. Els efectes de la llevantada i de les pluges continuades, després d'un llarg període de sequera, han obligat a revisar exhaustivament el conjunt de les nostres infraestructures. També els he de dir que la feina ingent dels operadors ferroviaris i del conjunt dels serveis públics ens ha de permetre paulatinament anar reprenent el servei ferroviari en el nostre país. Durant el dia de demà iniciarem la recuperació del servei de Rodalies i Regionals. En tot això, també permetin-me que ens dirigim, després d'una pèrdua d'una vida humana, la d'un jove que es formava per ser maquinista, no només a la seva família, sinó també especialment als seus companys maquinistes i de professió. Volem enviar-los un missatge molt clar. Estem i estarem al seu costat en aquest moment de dolor. La seva tasca és valuosíssima i essencial pel funcionament ordinari del país. I no només els acompanyarem en la pèrdua, sinó que ens tindran al seu costat en aquests moments difícils. La recuperació del servei la farem efectiva després d'haver assegurat les vies d'acord amb la informació que ens han proporcionat els operadors ferroviaris. Vull dir-los que el govern els ha exigit també la màxima determinació en la resolució de les incidències i els serveis d'informació. També els he de dir que demà no serà un dia fàcil. I també per aquest motiu volem seguir demanant la col·laboració excepcional de tota la societat en facilitar la mobilitat de la gent. La consellera Paneque els informarà de les mesures específiques que hem pres per poder assegurar de forma esglaonada el retorn a la normalitat. Com bé saben, els efectes del temporal s'han mostrat d'una forma cruel també en el conjunt del territori. Ho han vist en diferents municipis de la costa catalana, en les afectacions que ha tingut el sector primari, i també han malmès algunes infraestructures, com ara el que ha estat el col·lapse d'un mur de contenció de l'AP7. I seguint el mateix criteri de seguretat absoluta per a la ciutadania, hem pres la decisió de tallar la circulació de l'AP7 en sentit sud entre el punt 171 a Martorell i el 179 a Sant Sadurní d'Anoia, desviant el trànsit per les vies alternatives. De nou, els insisteixo, hem de garantir la seguretat davant de tot, perquè tindrem tolerància zero davant de qualsevol risc que pugui afectar la vida de les persones. Estan treballant tots els serveis de l'Estat i del Govern de Catalunya en la seva recuperació. Tenim una convicció. La grandesa d'un país també es mesura per la seva capacitat de resposta davant de les emergències, davant dels moments difícils. I en això volem ser categòrics. D'aquesta situació ens n'en sortirem. Catalunya ha demostrat més d'una vegada la seva capacitat de resposta i ara ho tornarà a fer perquè recordin que som un gran país. Ho he dit a l'inici. A Catalunya hem viscut un dia tràgic. Hem de tenir clar les prioritats per poder preparar el país com cal. En rodalies, en infraestructura, en el canvi climàtic, com en qualsevol dels àmbits fonamentals per a la prosperitat de Catalunya, el govern ho tenim clar. Màxima exigència i també màxima autoexigència. Compartir solucions, no pas repartir culpes. Actuar units, totes les institucions i administracions, sense importar-ne els colors polítics. L'única cosa que importa és la ciutadania. Tots els passos que estem fent, tots els acords assolits, totes les inversions i actuacions en marxa, totes les polítiques que estem desplegant van en aquesta direcció. Sabem que no els hi podem demanar confiança cega, però vull que sàpiguen que ens deixarem la pell i farem tot el possible per guanyar-nos la seva credibilitat. Moltes gràcies, i té la paraula la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Hem sentit en directe el conseller de Presidència, Albert Dalmau. El titular que ha fet és que demà començarà a iniciar-se la recuperació paulatina del servei de Rodalies i de regionals. Els detalls els donarà ara la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Gràcies, Agnès. Evidentment, més informació a 3Cat Info i a la resta de butlletins horaris. Aquí acaba el Tot Costa. Ens retrobem demà a les 7. Evidentment, ara i aquí arrenca la TDT de l'Eslàvia de Praga, Barça.